Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Mifsud. El futbolista Dani Alves ha ingressat a Brians 1 després que la jutge hagi decretat presó provisional sense fiança per a l'exjugador del Barça. El brasiler està acusat de violar una jove de 23 anys a la discoteca Sutton de Barcelona. La jutge ha considerat que presenta un elevat risc de fuga per la seva capacitat econòmica, perquè viu fora i perquè el Brasil no té conveni d'extradició amb Espanya. Alves ha estat detingut pels Mossos aquest divendres al matí i després de declarar l'han traslladat a la Ciutat de la Justícia. La jutge ha argumentat que el relat del futbolista entra en contradiccions en la investigació de la policia, que disposa d'imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca i diversos testimonis, com ara els vigilants del local. A més, també té mostres biològiques recollides al lloc dels fets. El Pumas mexicà, l'equip on jugava ara, ha fet fora l'exjugador després del seu ingrés en presó. Més qüestions. Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Vencat, el pla especial d'emergències per risc de fortes ventades a Catalunya. Segons les previsions meteorològiques, les ratxes de vent poden ser fortes des d'aquest dissabte al matí i fins diumenge a tot el Pirineu, Prepirineu i l'Alt Empordà. Emergències demana que s'extremin les precaucions en la conducció i també en totes les activitats a l'aire lliure. I la defensa de Carles Puigdemont carrega contra la resolució del jutge Pablo Llarena i assegura que la tardor del 2017 l'expresident no va cometre ni malversació ni desordres públics. El recurs incideix en el fet que el Tribunal Suprem no és competent per jutjar un eurodiputat i acusa Llarena d'actuar amb parcialitat. L'advocat Gonzalo Boye manté que tampoc hi ha cap delicte de desordres públics agreujats que Llarena no inclou, però sí que ho han fet l'advocacia de l'Estat i la Fiscalia. En aquest sentit, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García y Ortiz, ha avalado la petición de desórdenes públicos agreujats.
Nosotros entendemos que no hay espacios de impunidad, que esos espacios pueden rellenarse a través de la aplicación de los tipos penales que quedan después de la derogación de la sedición, y expondremos, como es normal y como es natural en derecho, esa tesis a la sala del Tribunal Supremo a ver qué decisión toma.
Els aliats occidentals d'Ucraïna no arriben a un acord per a desbloquejar l'entrega de tancs Leopard en la cimera que han mantingut a la base militar nord-americana de Ramstein, a Alemanya. Malgrat les pressions de la majoria de països de l'OTAN, Alemanya, que fabrica els tancs Leopard i ha d'autoritzar qualsevol entrega a tercers països, ha dit que necessita més temps per prendre una decisió. Ho ha explicat el ministre de Defensa, Boris Pistorius.
Tenint en compte la situació general d'una guerra que fa gairebé un any que dura, cal sospesar amb molta cura tots els pros i els contres, i aquesta valoració la comparteixen expressament molts aliats, com ha quedat ben clar en les converses.
Aquesta serà la cançó oficial de la Volta Ciclista a Catalunya.
Houston, Houston, no hi ha ni un problema. Els propulsors a foc i un pari a la cabina perquè Houston...
Houston, del grup Sexeni, és la guanyadora de la votació entre els oients d'ICAT, que s'ha tancat aquest divendres amb una participació rècord. Amb més del 50% dels vots han escollit el pop urbà deslleidatant Sexeni, al davant de les propostes d'Àlex Pérez i We Are No Mono, que eren els altres finalistes. Els esports amb David Ubach.
La 18a jornada de la primera divisió de futbol s'ha obert aquest divendres amb el Mallorca 1, Celta 0. Aquest dissabte jugarà l'Espanyol, que rebrà a casa al Betis, amb Sergi Darder, que evoluciona bé de les seves molèsties. Per tant, a punt està disponible per enfrontar-se als bètics. D'altra banda, el Barça jugarà diumenge a casa contra el Getafe. L'Espanyol, el Girona, també diumenge visitarà el camp del Villarreal. Pel que fa al conjunt blaugrana, el Barça ha fet oficial la marxa de Memphis Depay a l'Atlètic de Madrid fins al 2025. Els matalassers pagaran 3 milions d'euros i un milió més en variables.
Fins aquí les notícies. Crims.
Amagats en un camp de blat de moro, diu un romanço, un parell de vailets les fan aturar.
D'aquest crim de mitjans del segle XIX a la plana de Vic en parlen molts romanços.
Les comencen a degullar d'una en una. Un les aguanta i l'altre les degolla.
Tres de les sis noies sobreviuen.
Quan li van posar un misto al nas i aguantava tan bé com sabia i simulava que estava morta.
Les degollades de Folgueroles eren veïnes i companyes d'escola de Jacint Verdaguer. Les degollades de Folgueroles. Aquest dissabte, a les 9 de la nit, a Crims, amb Carles Porta. You want it darker. I sempre en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
Hello and welcome to Filling the Seat.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès.
This week on Filling the Sink, we're talking about writers from abroad who've lived in and been inspired by Catalonia.
Filling the Sink, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món. Ciència, cultura, política, economia, cada dissabte a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat, amb Lorca and Doherty.
Filling the Sink. Listen to stories and debates from Catalonia.
Així va bé.
No, més.
I ara?
No, més.
Vols dir que cal fer-la tan gran?
Clar, per la gran nit del cinema català necessitem la finestra més gran.
La gala dels Premis Gaudí a Catalunya Ràdio i a ICAT amb la finestra indiscreta.
La celebració del millor any del cinema català en una nit en qui serà tothom. I també l'estrella de la nit.
Àlex, no siguis tan cregut.
Què dius? La gran estrella de la nit. El Premi Gaudí d'Honor. L'inimitable i insuperable Jaume Figueres.
Endevina, Gorina, ho superes, Figueres.
Diumenge, a partir de les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio i a ICAT, la finestra indiscreta, especial Premis Gaudí, amb Àlex Gorina i Alfons Gorina.
Una nit i una finestra grans!
About you day and night, it's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up.
Doncs avui comencem a l'any 67 i comencem això, happy together, feliços, potser perquè era l'època hippie, la gent anava happy, vés a saber.
Espanya, juntos felices, es deia la cançó.
Juntos felices. Us agraden les cançons amb les que comencem la finestra indiscreta? Doncs les tria la Sílvia Andrés. Per tant, si hi ha alguna queixa, podeu anar a la finestra indiscreta de reclamacions, però jo crec que a la majoria de vosaltres us agrada.
Home, és representativa, no?, d'aquell pop pur California style, una mica xiclet, per entendre'ns, surf rock, pel·lícules de platja, en fi, molt Beach Boys, per entendre'ns, no?
The Turtles.
Sí, definitivament. I per cert, a que no sabeu a quina pel·lícula va sortir aquesta cançó que es diu Happy Together? Violeta, fes uns esforços.
A Happy Together?
De Wong Kar-wai, efectivament.
Però he de dir que és una cançó sobreutilitzada. És d'aquelles, crec que va ser justament amb la Violeta, que dèiem, no, sempre que vas una pel·lícula a la Gran Bretanya no cal posar la cançó de London Calling, crec que ho vam dir. Crec que aquesta també, déu-n'hi-do, la de vegades que ha sonat.
Mira, per exemple, les Ninja Turtles, clar, el grup és The Turtles, evidentment, les Ninja Turtles la van utilitzar en alguna de les pel·lícules.
Mare meva.
El Simpson, Freaky Friday, Pokémon i els Minions.
Has mencionat a totes les bestioles petites, no?
Tots els éssers grocs. Sí.
Vull dir, quasi no hi ha carn i ossos aquí.
Bueno, la boda de Muriel també, si vols. Agárralo como puedas.
Bé, val, ja, ara.
L'hem dignificat una mica.
Agárralo como puedas no és animació, però podria ser-ho.
Però podria ser-ho. I mira, on estava la filla de la Lisa Marie Presley, on hi havia la Priscila, no vam arribar a temps d'anunciar la mort de la Lisa Marie la setmana passada. Un record per ella, també. I ara marxem a l'any 70, els camins es van separant, Violeta han fet el creuament i ara estem l'any 67 i retrocedint cap al 52 i del 70 avançant cap al 86-87 i anem a veure si identifiques aquesta pel·lícula.
No sé su nombre.
Shaughnessy. Rose Shaughnessy.
Todo el mundo adentro. Una ronda a cuenta de la casa.
Es mi padre.
Su padre... ¿Es el tabernero?
Sí. ¿Por qué no?
No puedo decir que sea usted bienvenido, señor. No en su carácter oficial. Pero, personalmente, sea bienvenido.
amb les notes de Maurice Jarre, potser una miqueta. La hija de Ryan, 1970.
Madame Bovary, versió de David Lynn.
La veritat és que aquesta setmana, quan vaig posar allò, va, quines pel·lícules hi ha als anys 70 per buscar... Quan vaig veure La hija de Ryan, que pràcticament era de les primeres, vaig dir, ja està, em quedo aquí, perquè és una pel·lícula que li tinc una estima especial. Primer, perquè encara que sembli mentida, trobo que està una mica infravalorada, Violeta. Potser perquè, clar, el senyor David Lynch ja venia de fer El puente sobre el río Kwai, Lawrence d'Aràbia i Doctor Zhivago seguides, i era com tanta perfecció, acaba esgotant. Vaja, no ho sé, tu què opines?
Bueno, potser també perquè té aquesta cosa que no és tan grandiloquent com les altres que citaves.
És molt intimista, no? De fet. És una gran pel·lícula, però una història molt intimista.
Li tinc estima perquè la vaig veure a la Filmoteca a l'època en què jo encara no anava molt sovint a la Filmoteca a recuperar clàssics i em vaig quedar absolutament meravellat amb aquells penya-segats i aquella imatge.
Jo la vaig veure a Londres, en versió original sense subtítols, en el seu moment, al cinema de la Metro Goldwyn Mayer, i recordo que em vaig quedar estupefacte amb la fotografia de Freddie Young i tot plegat, i vaig jurar que aniria a Irlanda a veure els llocs on es va rodar. I no he anat mai. Doncs, és un deure que tinc pendent, eh?
Jo sí que he estat per aquelles zones.
Els penya-segats a Moher, les platges aquelles que es veuen amb la sorra blanca, a Country Kerry, el poble el van construir expressament a Maulin Nat Shetrum. I encara hi és, bueno, una mica, eh? I la caseta escola a un lloc que es diu Dunquin.
I també...
Si algú em paga el viatge, estic disposat a comprovar-ho.
Val. Doncs vinga, contribucions. Obrim aquí un Verkami, sisplau. Aneu passant els oients de la finestra. També li tinc estima, Violeta, perquè es va estrenar el 1970, però el 1969 s'havia estrenat una pel·lícula que es deia Easy Rider. I David Lynn, quan va veure aquesta pel·lícula, això m'ho va explicar aquest, que tinc aquí assegut al costat, eh? Quan va veure la pel·lícula va dir, el món ha canviat, el cinema ha canviat, i no me n'he adonat, i aquesta pel·lícula ara semblarà vella. I jo què sé, potser ho va semblar en aquell moment, però ara sembla doncs un clàssic meravellós. I fins i tot 14 anys després encara va fer Passatge a la Índia, l'any 84, imagina't, a l'any de Terminator, i també és meravellosa. Per tant,
va ser l'última pel·lícula del mestre. I es va quedar sense fer la que havia de ser l'obra mestra total i absoluta en Peter O'Toole, Alec Guinness, ja no me'n recordo qui més. Bueno, en fi,
home, Alec Guinness segur, i disfressat d'alguna cosa estranya, com a mínim.
Tot sigui dit que algú que en el seu moment és capaç de veure que els temps han canviat, que el cinema ha canviat, també té una certa llucidesa, eh?
Gran Violeta, gran David Lynn, gran el cinema, gran La hija de Ryan, gran La finestra indiscreta. Comencem el programa aquesta nit.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Happy Together, així estem en aquest cap de setmana, que a més és un cap de setmana especial, perquè el diumenge, ara en parlarem tot seguit, però tindrem gala especial dels Gaudí, La finestra indiscreta estarà allà per explicar-vos-ho absolutament tot, i evidentment un gran programa que tenim per davant, però també molt dedicat al que anirà relacionat amb aquesta nit. Tindrem alguns dels protagonistes, a la presidenta de l'acadèmia, i també altres continguts, perquè sí, ho hem fet molt bé aquesta nit. Sílvia Andrés, Oriol Filalgo, Dani Jiménez, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Violeta Kovatsis, que ja l'hem presentat, però bona nit igualment, i l'Àlex Tapiol.
No em preguntaràs per l'audiovisual?
Mira, t'estava mirant en plan... Em falta alguna cosa a la meva vida, saps?
Si tot gira una mica al voltant dels Premis Gaudí, i els Premis Gaudí tenen un eix temàtic aquest any, que és la música del cinema català, hem de fer una audiovisual especial repassant les millors bandes sonores històriques del nostre cinema.
facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, twitter@finestraserra. Atents, que avui començarem uns quants sortejos i heu d'estar pendents d'aquestes formes de comunicació. Comencem fins les 2 de la matinada i a les 3, l'audiovisual.
¿Qué es Kansas?
Donde yo vivo. Y como quiero volver a mi casa, voy andando a la ciudad Esmeralda para que el mago de Oz me ayude.
Això no és el tall de la banda sonora Enigma, perquè, vaja, jo crec que ja estaria tot explicat. Però no us enganyeu, tampoc és la pel·lícula que penseu que és. En realitat és una obra de teatre.
És una obra de teatre perquè avui us porto uns aniversaris molt, molt estranys. Però és que resulta que el Màgic 2, el musical, es va estrenar fa exactament 120 anys, el 21 de gener. Però estem parlant de l'obra de L. Frank Baum, traslladant format musical en un teatre que no tindria res a veure amb l'adaptació cinematogràfica que farien el 39 amb Judy Garland.
120 anys, gairebé, aquella senyora catalana que ara és la més vella del món, va estar a punt, eh?
A punt d'arribar-hi, té
15.
Oh, és veritat. Bé, en tot cas, la gràcia, bueno, no, la desgràcia, és que una mena de maledicció persegueix a les actrius que fan el paper de Dorothy al Màgic d'Oz, perquè la pobra Judy Garland va acabar com va acabar, però Anna Laughlin, que és la que va estrenar el paper de Dorothy en aquesta obra de teatre, va morir 2 anys després de l'estrena, es va suïcidar amb gas. I perquè no li agradava la seva vida ni el paper de Dorothy que li feien fer sempre, estava avorrida absolutament de tot. I Diana Ross no va acabar massa bé tampoc després de fer la versió aquella amb Michael Jackson.
Hauríem de revisar si hi ha més casos o qui més ha interpretat aquest paper. Vaja, aviseu als directors de càsting per si de cas, no? Bé, doncs, primer aniversari d'aquesta nit.
Però venen millors, encara?
Venen millors. Val.
Preparada?
Llesta?
Ja.
Així va bé.
No, més.
I ara?
No, més.
Vols dir que cal fer-la tan gran?
Clar, per la gran nit del cinema català necessitem la finestra més gran.
La gala dels Premis Gaudí a Catalunya Ràdio i a ICAT amb la finestra indiscreta.
La celebració del millor any del cinema català en una nit en qui serà tothom. I també l'estrella de la nit.
Àlex, no siguis tan cregut.
Què dius? La gran estrella de la nit. El Premi Gaudí d'Honor. L'inimitable, insuperable Jaume Figueres.
Endevina, Gorina, ho superes, Figueres.
Diumenge, a partir de les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio i a ICAT, la finestra indiscreta, especial Premis Gaudí, amb Àlex Gorina i Alfons Gorina.
Una nit i una finestra grans!
Això, Uri, mantinc amb la música perquè això és el que sonarà més o menys la nit de diumenge. Bé, ja ho heu sentit una miqueta a la promo, però fem un repasset per si de cas. Diumenge. A les 9 de la nit arrenquem a ICAT FM i a partir de les 9 i mitja, quan s'acabi la TDT, la transmissió del futbol, incorporarem també Catalunya Ràdio a l'antena. Per tant, escolta, si esteu veient el futbol, seguiu després amb nosaltres. Cap problema.
O deixeu estar el futbol.
Exacte, i comenceu a ICAT.
Perquè mira...
Jo seguiré el pla de l'Alfons.
Sí? Sí? Estaràs veient el futbol?
Veuré el futbol, escoltaré la TDT i després em passaré de seguida a escoltar-vos.
Estarem en mitja pregala, perquè la gala no comença...
Fins les 10, efectivament, i està previst que s'allargui ben bé fins la 1. Serà una nit llarga i especial i emocionant. I què n'espera la Violeta d'aquesta nit? A veure...
No espero gaire sorpreses. Calculo que el Carràs s'endurà tot el que pot i més. Però us llançaria una pregunta, que és a qui votaríeu vosaltres com a millor director? Perquè jo crec que aquí està una mica... És a dir, pel·lícula... Es pot discutir, no? La pel·lícula no parlada en català, no? O sigui, la...
Jo voto
Pacific Fiction, però jo, per exemple, com a director, jo és que votaria Albert Serra.
Jo vaig votar Albert Serra. Ho sento, Carla, ho sento.
Jo també...
Jo vaig votar... ho dic, no és un secret, és a dir, Alcarràs i Pacific Fiction, i a l'hora de tal director vaig dir, en realitat, quina és la que consideres que sí, Albert Serra?
Jo estic amb tu.
Doncs estem bastant d'acord, vaja, i a banda d'això dius que no hi haurà massa sorpreses, calcules, bé, és veritat que l'any passat, és que clar...
Dient això, jo crec que Carla Simón guanyarà
la millor
direcció.
Per descomptat, home, l'any passat ja li van fer molts homenatges durant la pròpia nit perquè ja havia guanyat el Premi a Berlín, però clar, l'única pregunta possible era si un any després no s'haurà desgastat una mica la pel·lícula, però sembla que no? Mm-hmm. En principi, gran favorita al Carràs. A mi em faria il·lusió que Suro rasqués premis perquè és una pel·li que m'agrada molt.
Vaja. I per cert, que els oients... poden jugar,
Poden jugar, i de fet, important, tot allò que dèiem la setmana passada de novetats, però que no vam poder explicar molt perquè és un tema doncs, que s'ha de treballar bé, i ara sí que ho podem explicar definitivament. Violeta, tenim un concurs amb un premi molt especial que ens arriba del Gremi de Cinemes de Catalunya per cortesia d'ells, ni més ni menys que una invitació per anar al cinema durant tot un any als cinemes que estiguin adscrits a aquest gremi, que són gairebé tots, per entendre'ns, val? Però és un premi que, evidentment, requereix d'una pregunta, hi ha un temps molt limitat, hi ha una forma de participar, I al tanto, perquè tenim algunes contraindicacions, per exemple, menors d'edat no poden participar, ho feu a través dels pares, si us cal.
És a dir, el meu fill d'un any pot participar a través meu, no?
Tu no podries participar,
ja sé,
perquè
ja
gent...
Formes
part de la
finestra. Estic intentant trobar un vehicle per poder optar...
Dona la veu a amics, etcètera, etcètera. Només es pot participar un cop, no pot participar ningú que tingui algun tipus de relació amb la corporació. Òbviament, bé, hem de puntualitzar-ho tot molt per evitar disgustos d'última hora, eh? Sílvia, que estàs aquí present.
No me'l vull.
Doncs tu no pots, tampoc.
Què farem, Violeta?
Jo tampoc et puc deixar el meu bebé perquè l'utilitzis com ara.
Deixes el bebé al gremi.
És un any entrant de franc al cinema.
És un any.
Invitació anual.
Una invitació anual, meravellosa.
Alerta, què heu de fer? Doncs heu de respondre una pregunta que ara plantejarà l'Àlex i les respostes s'han d'enviar només al correu finestra@catradio.cat fins quan? Fins al 24 de gener, és a dir, dimarts. A les 3 del migdia. Aquí s'acaba el plaç i el programa la setmana que ve donarem el guanyador. I serà així, eh? És a dir, tancarem la barraca dimarts a les 3.
Farà un sorteig entre els que encertin bé la resposta a la pregunta que us faig ara mateix. Atents? Doncs bé, ens heu de dir el títol de la pel·lícula que va inspirar a Jaume Figueres el seu pseudònim a Fotogrames, al consultorio de Mr. Belvedere.
Doncs aquesta és la pregunta. Respostes a finestra@catradio.cat fins dimarts a les 3 i la setmana que ve donarem la solució i, vaja...
El nom de la guanyadora.
I el sorteig el farà un ordinador i estarà gravat, és a dir, llum i taquígrafs per tothom.
Repeteixo la pregunta?
Endavant.
En quina pel·lícula es va inspirar Jaume Figueres per decidir adoptar el pseudònim de Mr. Belvedere al consultori de la revista Fotogrames?
I ara canviem d'estil de pel·lícula, però no canviem d'estil musical.
Creo que lo que hacemos aquí en Hollywood es arte mayor.
¡Empieza la fiesta, gilipollas!
Si pudieras ir a cualquier sitio del mundo, ¿a dónde irías?
Solo quiero ser parte de algo más grande.
Sí.
¿Sabes? Cuando llegué a Los Ángeles...
¡Ya me he tatuado tu cara en la espalda!
¿Sabes qué ponía en las puertas? No se admiten actores ni perros.
I no canviem d'estil musical perquè una mica, doncs, aquest leitmotiv musical que hem triat per la nit dels Gaudí surt d'aquesta pel·lícula. És la banda sonora de Babylon, la nova
música
pel·lícula
de Justin Hurwitz, el de La La Land.
Efectivament, que recorda una mica en alguns moments la nova pel·lícula de Damien Chazelle, Babylon, que en principi havia de ser, jo crec que la gran favorita gairebé, no?, de tots els premis d'aquest any, i al final s'està desinflant bastant perquè no ha acabat de quallar. Als Estats Units ha sigut un fracàs monumental, malgrat l'estrena, malgrat tenir Brad Pitt, Margot Robbie de protagonistes, i bé, arriba aquesta setmana. I la Violeta em mira encara de... Què estàs dient? Què està passant aquí?
No, jo mirava encara, no m'havia enterat de que als Estats Units havia estat rebuda com una mica un bluff.
Mira, et diré un bluff, bé, de crítica, diguéssim...
Repartida.
Allò, debat,
sí.
Econòmicament, terrible. 10 milions de dòlars, The Whale, que és una pel·lícula independent i bastant més barata i, vaja... Altres coses, està fent més diners, cosa que ha deixat al Hollywood al·lucinant, perquè aquesta es presentava com l'última gran pel·lícula del món del cinema, etc etc. Bé,
a mi el que més interessant em sembla de Babylon justament és que crec que reflecteix molt bé el desconcert en el que està Hollywood en aquests moments. O sigui, és una pel·lícula que a mi justament no em convenç. No em convenç aquesta llibertat amb la que s'ha pres la història del cinema, per exemple. Des d'aquí, si us plau, que els cineastes de Hollywood oblidin ja el trauma del pas del mut al sonor. O sigui, si us plau, vull dir, han passat altres coses i Hollywood ha seguit tirant endavant, però tinc la sensació que el que mostra és com una mena de nostàlgia d'un temps que desitjarien que encara fos així, i que segurament ja no és el mateix. De fet, o sigui, no? Hi ha nostàlgia pel cinema dels anys 20, d'aquesta mena de Far West, no?, que era Hollywood en aquells moments, però també Chazelle té una nostàlgia tremenda del Hollywood dels 50. I dius, és que potser Hollywood ja no és allò que era abans, hi ha hagut un mito de pel mig, hi ha hagut també no, la irrupció de les plataformes, i no passa res, perquè Hollywood precisament sobreviu, no?
De tota manera, he de dir que la pel·lícula té coses brillants, perquè sí. Hi ha coses de realització que són brillants, que passa
i de ritme,
té
un sentit musical magnífic.
Jo crec que Damien Chazelle ha caigut en l'error de voler fer la seva obra mestra massa d'hora. O sigui, aquí estic jo, i mireu que ja em mereixo tots els Oscars del món. No, prou. O sigui, una mica d'humilitat, crec
sí,
jo,
sí,
eh?
Sí, sí.
Bé. I una última cosa que vull veure com reacciones, eh? És a dir, és una pel·lícula que, a més, és molt agressiva pels gustos actuals de Hollywood, és a dir, molt escatològica, vull dir, però han buscat la manera de fer-se perdonar i de ser molt correctes. Per exemple, els tres únics personatges, a part de Brad Pitt, que mantenen una dignitat tota l'estona, és un mexicà, una noia oriental, I el músic de jazz negre.
Sí.
Dos, surt una directora de cinema, que existia, i va bé, sí. Poques, molt poques. I aquesta directora de cinema, no me la crec.
No.
És Céline Sciamma instal·lada...
Sí, sí, sí.
El Hollywood dels anys 20.
Sí, sí. No és Dorothy Arner.
És absolutament impossible
sí,
creure.
Sí, sí.
I fins i tot, el cantó de jazz, que és l'homenatge evident perquè és el pas al sonor, posa en una escena, no la típica que va embatonat de negre, sinó una de Al Jolson de blanc. No fos cas que l'aparició d'Al Jolson pintat de negre rebutgés...
Sí.
Llavors, està tot calculat.
Sí.
Està
sí, sí.
tot calculat.
Ai, bé, està tot calculat, però tot i així crec que s'ha de veure, s'ha de defensar.
No sé.
Gran estrena de la setmana, això
són
segur.
Són 3 hores. Vull dir que potser pots veure
dues d'hora i mitja.
Potser pots veure dues d'hora i mitja precisament dels anys 20, no? Que tampoc el retrata també, no ens explica com era el cinema d'aquell moment.
Bé, jo he intentat donar esperança als oients, però ha quedat poqueta, finalment. Però bé, Babylon, estrena de la setmana. Seguim.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Com a fons musical d'aquesta primera part posarem cançons de Madonna, ja que ha anunciat que ens visita al novembre. No sé si tens l'entrada ja, Violeta, o no?
No la tindràs,
no,
eh?
No la tindràs perquè jo crec que es deuen haver esgotat. Per altra banda, no sé quants diners tens al banc, però els necessitaries tots, gairebé, perquè és un tema el que està passant amb els concerts i com s'estan aprofitant de la bona voluntat de la gent.
Una resposta a un oient de la nit dels ignorants que ens demana saber quina és la primera i darrera pel·lícula de Steven Spielberg. La primera, Duel, El Diablo sobre Ruedas, que era una TV movie, però es va estrenar als cinemes. I l'última, The Fableman, que s'estrena d'aquí poques setmanes.
El 10 de febrer, efectivament. Doncs, escolta, jo, Madonna, no sé per què, sempre... Què, Violeta, que aixeques la mà?
Quant temps creieu que trigarà Damien Chazelle en fer una pel·lícula sobre la seva...
Sobre la seva vida!
Sí, exacte.
Mola.
Jo crec que colarà una més encara i després ja arribarà. Doncs bé, sempre he imaginat que Madonna podria haver estat Catwoman al Batman Vuelve del Tim Burton, tot i que Michelle Pfeiffer està molt bé.
Per favor, espectacular.
Sí, sí, evidentment, però vaja...
Ho hauria fet genial, sí, però ens hauríem perdut a Michelle Pfeiffer.
No pateixis, si jo només volia introduir la paraula gateta. What's new, what's a
cat? Whoa!
Us ha agradat el lligar?
Ho he espatllat una mica.
No, tot ha quedat natural.
El comentari ha sigut encertadíssim. Ataca, gateta.
Comencem amb la notícia bomba de la setmana. És, al fons, qui dirigirà el biòpic sobre Michael Jackson?
Doncs, bé, s'ha anunciat un biòpic sobre Michael Jackson. No, però quasi.
Podria ser.
Antoine Foucault.
M'encanta.
T'encanta. T'encanta la combinació, el tema i tot això.
Sí, m'encanta Antoine Foucault.
Ho estàs visualitzant.
No, sembla una broma, però us dic que no.
Has vist Emancipation, del Will Smith?
No.
Potser no t'agradarà tant.
Confio.
Confies? Clar que sí, home, confiança sobretot. Que, per cert, li haurem de dir al Carla Romero que ens faci una secció del Michael Jackson, que ja toca, eh, Sílvia?
Totalment d'acord. La setmana passada, Violeta parlava que hi haurà segona part de Gladiator, però espera, que el món del Gladiator no s'acaba, perquè ara, aquesta setmana, resulta que també tindrem una sèrie dirigida per Roland Emmerich i entre els actors hi haurà el meu estimat Anthony Hopkins.
La combinació Gladiators i Roland Emmerich també, home... potent, eh? La Violeta fa que no.
La Violeta no, té paraules.
Fort, no li queden
ho veieu,
forces.
Ho veieu, el desconcert del Hollywood actual?
Pues espera't, espera't.
Però escolta, que potser encara riurem.
Seguim amb el desconcert perquè Channing Tatum, aquest actor que costaria de definir, es veu que vol fer un remake de Ghost.
Que pesats, quin asco, quin fàstic.
Que és una cosa que jo no entenc, però no tant per la cosa aquesta de oh, no es poden fer remake, sinó perquè tot el que defineix a Ghost són elements propis d'una època que s'ha acabat.
Que s'ha acabat,
no?
Vull dir, ja
està. Reproduïm
ja
una altra vegada.
I a part que Ghost té una cosa que és una pel·lícula dolenta que va poder... No, que com a objecte pop funciona superbé. Aleshores, què faràs? La faràs bona? O la faràs dolenta, però ja no pot ser l'objecte pop que era? O sigui, com sigui, sortirà malament, això.
Sortirà Angela Bassett fent el paper de la vident de la pel·lícula.
Ara una de bona, perquè és que la meva adorada Meryl Streep signa per la tercera temporada de Solo Asesinatos en el Edificio.
I això m'agrada, aquesta sèrie amb el Martin Short, l'Steve Martin i la Selena Gomez, on va passant convidats i estrelles especials, dius Meryl Streep, jo compro, sí, sí.
I de què va, perdó, molt breument? O sigui,
ui, seria una mica llarg d'explicar, però bàsicament és això, són dos senyors grans, Martin Short i Steve Martin, i una noia jove, Selena Gomez, que els tres viuen al mateix edifici i estan obsessionats amb els podcasts sobre assassinats i acaben descobrint que hi ha un assassinat al seu edifici.
Ah, m'interessa.
Misteriós assassinat en Manhattan.
Però m'interessa, potser...
És molt divertida. La tens a Disney+. Plus.
Alfons, acabo. Sembla que comença el perdó cap a Kevin Spacey, perquè què ha passat? Què ha passat que Nas ens fa una mica de...
Doncs l'han convidat al museu, a un museu de Roma, és?
Al Museu Nacional de Cinema d'Itàlia.
D'Itàlia, això, el primer acte oficial, i ell literalment ha dit agraeixo els collons que té el museu de ser el primer...
Que és de Silvio Berlusconi.
Ah, sí? Ah, val, ara ho entenc tot!
Sobretot que ningú sàpiga que estàs aquí.
Què passa, Antoni? Qui és aquesta gent? No es poden quedar aquí tant de temps.
Només un parell de dies.
Què hauries que fes? Que estiguis abandonats al mig de la muntanya.
Necessiten la nostra ajuda. Els alemanys els volen morts.
Andorra els abresten en orelles. I vés a saber si hauràs d'ara la meitat del poble on està el corrent.
Guten Morgen!
Que tenim una família de jueus tancats al cap de casa.
Bé, si sou dels que us agrada allò, veure totes les pel·lícules abans de que arribin els premis per saber de què, doncs teniu l'oportunitat de veure l'última que arriba aquesta mateixa setmana.
Finalista als Gaudí.
Clar. Efectivament, que és El fred que crema. I és una pel·lícula, bé, jo la vaig veure fa molt al BSN Film Fest, però es nota que l'han guardat.
Ha pogut competir perquè es va passant allà i es van vendre entrades, perquè si no, no tenia per què. I està a la categoria del Carràs i Suro.
Val, doncs allà competirà.
Allà farà el que podrà.
Sí, ho té complicadet, però bé, l'hem de presentar, El fred que crema, aquesta pel·lícula del Santi Trullenque, que ens explica doncs, aquests fets d'Andorra, un pas doncs, on arribaven immigrants que fugien de la Segona Guerra Mundial, on els nazis també estaven instal·lats. Potser una història una mica desconeguda, no?, del nostre país.
Tot i que va existir una minissèrie a TV3 que es deia Andorra entre el Torp i la Gestapo, del Lluís Maria Güell, l'any 2000, que no sé si la recordareu, però una mica... ja ens endinsava en aquest territori.
És l'adaptació d'una obra de teatre i el Santi ens explica una miqueta, el director, el Santi Trullenque, l'adaptació, i també ens parla, doncs, això, la relativa desconeixença d'aquests fets.
De fet, l'obra de teatre justament parteix d'una investigació de l'Andorra de l'època i de descobrir que la presència dels alemanys en aquella època va ser real. Mm. És a dir, els alemanys feien incursions periòdiques buscant o perseguint jueus o fugitius que creuaven el Pirineu. I, de fet, a Andorra hi ha un incident molt, molt famós, que és l'assalt d'un escamot de la Gestapo a l'hotel Palanques de la Massana, on allà s'hi van produir trets, persecucions amb cotxe... Va ser una cosa molt sonada, encara avui en dia se'n recorda la gent més antiga. I crec que farà 3 anys, en un mercat de brocanters al sud de França, es van descobrir una col·lecció de fotografies que documenta justament la presència de, dels alemanys al pas de la casa, és a dir, es van fer fotos allà al pas fronterer, no? És a dir, els alemanys hi van aparèixer i s'hi passejaven per l'Andorra dels anys 40.
Greta Fernández és la protagonista i ella, amb el seu marit a la pel·lícula, que és el Roger Casamajor, es dediquen, doncs, això, a amagar gent que fugia dels nazis, però Greta Fernández, què passa? Que el personatge està embarassat i, per tant, no vol córrer els riscos de, allò, arriscar-se a donar ajuda davant dels rivals, i la Greta ens parla una miqueta això del personatge i com d'important era el fet que estigués embarassada.
Sí, 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 la dificultat també de la supervivència. No ho sé, jo crec que el meu personatge passa per moments molt complicats, molt durs, i en cap moment es deixa anar, suposo jo. El repte era una mica aquest. Crec que és molt important que la Sara estigui embarassada en aquesta pel·lícula i que a mi m'ajudava molt per poder defensar tot el que a ella li passa. Crec que és un element molt important que ella porti un fill a la panxa, perquè també li dona moltes forces per poder decidir el que decideix i estar en contra del que està. Si no, no s'entendria. O sigui, no seria una mica... molt poc ètic el que ella li passa, diguem, però té una por que no pot controlar, no? I li costa molt entendre que ell no estigui de part seva en això. No crec que estiguin enfrontats, que s'acaben enfrontant, però en el fons s'entén el que els hi passa als dos, no? No crec que una cosa tapi l'altra.
L'Adrià Collado és l'element distorsionador dins d'aquest matrimoni, perquè li agrada la Greta, perquè és un terratinent ric, vol aprofitar la seva posició. Vaja, el malo, no? Diguéssim.
I, el llop.
Sí, efectivament. I cosa divertida, com el Roger Casamajor és de la zona, era ell el que ajudava la resta d'actors com l'Adrià a posar l'accent que tocava.
Evidentment ajuda molt tenir un actor andorrà allà, perquè quan tenia algun dubte li preguntàvem. El que passa, jo no sé si realment ho hem aconseguit, suposo sí. Que sí. Però clar, als anys 40 suposo que el català que es devia parlar d'Andorra devia ser una miqueta diferent, però jo crec que és maco, sí, que ens va ajudar molt i que és maco veure realment que tots parlem andorrà.
I el Roger estava en su salsa, evidentment, li encantava explicar aquesta història i encara m'explicava, doncs, altres vivències, no?, d'aquestes relacions enterbolides pel pas de la guerra.
Però això allà dalt és normal, perquè s'ha d'entendre... Nosaltres ara entenem Andorra com una... Tenim una idea... O sigui, ha canviat molt, però molt. O sigui, abans Andorra era un petit lloc que estava allà dalt que ningú sabia què hi passava ni res, ni passava mai res. El que passa és que era independent. Això és l'únic que tenia a favor. I clar, que ens trobem? Pues que eren societats molt estancades, molt tancades i molt dividides per depèn quines coses. Ara em dius això de la guerra, però allà hi ha gent que està, pobles que estan dividits per litigi que hi ha en unes terres en concret, o aviam si l'arbre aquest marca un costat o marca l'altre. Vull dir que això és una cosa que a muntanya passa sovint.
Bé, hem dit que teníem uns quants sortejos avui i un d'ells va relacionat també amb el fred que crema, perquè més que el fred que crema, Violeta, és el fred que pela ara mateix, no? I la Filmax, que és doncs, la distribuïdora de la pel·lícula, ens ha regalat tres buffs per protegir-nos del fred.
Buff? Què vol dir buff?
Buffs, això que et poses al coll, no?
Una bufanda.
No és ben bé això, no estàs en la onda, el buf. I tenim 18 participants que han participat per xarxes socials en aquest cas, per tant necessito 3 números, Violeta, de l'1 al 18.
De l'1 al 18, el primer seria el 6.
El 6.
El 14.
14.
I el 10.
El 10.
S'ha pensat molt, no sé exactament per què. Però...
Has fet guanyadors el Manolo, la Carla Alcácer i el Belmar. Doncs bé, ens posarem en contacte amb vosaltres i felicitats.
La finestra indiscreta moderna a ritme d'anys 20. Goodbye, good goody girl, I'm changing anyhow. So beat the drums, cause here comes thoroughly modern Millie now.
que t'enganxa el ritme, Violeta.
M'encanta.
Sí?
Això li diuen ritme. Bueno, està bé, està bé, jo estic d'acord, Escolta, què els hi passa als de la nit dels ignorants? Estan obsessionats amb Spielberg o què passa? Perquè...
Què passa? Què
més pregunta? Una altra pregunta de Spielberg. Quim, de Sabadell. Tauró va tenir, sí, 3 Oscars. So, muntatge i la banda sonora de John Williams. Són els únics que va tenir...
I estava nominada a millor pel·lícula, crec, però...
I no, sí, sí, no, va haver d'esperar que arribés... no sé,
la llista de Schindler,
sí,
no?
Sí, això. Com a mínim. Sí.
A que fes un drama i no...
Ara. Sí, perquè mira, tampoc va guanyar ni amb Encontres la tercera fase, ni amb ET, ni amb Indiana Jones. Ah, efectivament, Violeta, doncs això, va, ens hem de posar seriosos. Doncs ens posem seriosos.
Isto aquí es un bairro de São Paulo, grande polo industrial d'América Latina, responsável por 60 ou 70% do produto nacional bruto desse país. O Brasil é um país com 120 milhões de habitantes, que aproximadamente 50% estão abaixo dos 21 anos de idade, dos quais aproximadamente também 28 milhões de crianças vivem numa situação abaixo das normas exigidas pelos direitos internacionais da criança das Nações Unidas.
Perquè ha arribat el moment de la defensa de la pel·lícula que els demanem als nostres estimats tertulians, en aquest cas la Violeta, i però abans l'Àlex volia fer un incís.
Sí, que aquesta pel·lícula és pixote, ara ens explicaves, la vam estrenar al Capsa i no va anar ningú, 3 setmanes, tot i que era un fenomen mundial en el seu moment. I això que estàs sentint és la cançó que Nick Cave and the Bad Seeds van fer, Tender Prey, com a homenatge al nen de la pel·lícula, el Fernando Ramos de Silva,
sí.
Que no sé si saps que... Ja està, explica-ho tu mateix.
Explica.
Tenia 10 anys quan va fer la pel·lícula i el personatge, i abans dels 20 va ser mort per la policia brasilenya, ell i els seus germans, abans dels 20 anys, atrets a casa seva.
Sí, a part amb una història, un actor, Fernando Ramos da Silva, que pel que es veu, no, amb una història molt, molt lligada, no, a la del seu personatge, que és un nen de 10 anys que malviu, sobreviu com pot...
Meninos de rua.
Al Brasil, amb un centre d'acollida per menors que és, bueno, una presó, que és un infern del qual surt per trobar-se a l'infern del carrer, per dir-ho d'alguna manera, no? Aleshores, sí, la història de l'actor, pel que sé, no, va ser una mica... No?
És com la vendedora de roses que la nena, sí, que van portar reproduir en pantalla, sí, la seva vida.
Sí, 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 doncs una cosa similar. D'aquí jo crec també... Per sort i per desgràcia, no? Un dels encants de la pel·lícula, que és com tota la honestedat i tota la càrrega, no, emocional, també de classe socioeconòmica, política, que té la presència d'aquest nen, entre d'altres, en aquesta pel·lícula, que la veritat és que la vaig descobrir per una mica per atzar, no havia ni llegit res d'ella, i em va sorprendre moltíssim. I em
quan,
va xocar moltíssim.
Quan la vas veure?
Doncs fa relativament poc, fa unes, sí, setmanes, a Mubi, aquesta plataforma...
Això és important, que diguem on es poden
aquesta
trobar.
Aquesta plataforma on es troben rareses com aquesta, i de cop, bueno, me la vaig posar, no sabia ni què estava veient, i em va sorprendre molt per la cruesa que... Aquesta barreja entre cruesa i innocència que té, i que després, a més, hem vist tant en pel·lícules, des de pel·lícules del cinema independent americà, a pel·lícules també llatinoamericanes, penso, per exemple, no?
Ciudad de Dios.
Sí, a Ciudad de Dios, que aquesta, per mi, Pixote té una certa tendresa i una manera, diguem, d'abordar també la qüestió més política, que em sembla molt, molt interessant. Té una cosa també, jo crec, que molt trencadora, no?, que és, tot i que se centra, evidentment, en tota la qüestió de classe, en la pobresa, en com fan aquests nens per sobreviure, també, per exemple, tota la lectura de gènere que té, una perspectiva LGTB que avui en dia trobem moltes vegades, no?, com quasi, diguem, de manera més cosmètica, i que aquí aborda, no?, de manera molt natural, no? M'ha semblat apassionant.
És un amic d'Héctor Babenco i, per cert... Clar, em fa pensar sempre una mica en aquest món que Los Olvidados de Luis Buñuel i potser Xuxa de Victoria de Sica, el neorealisme, sí, van obrir unes portes a abordar aquestes temàtiques, no?
Clar, que el que em sembla interessant de Pixot és com això ho fa a través, diguem, d'aquesta contundència a nivell de relació amb la violència, amb les drogues i també amb la sexualitat, no? Tant dels 80, no? Hi ha... si em permeteu, hi ha una imatge per mi que és... que se trenca el cor, que és un moment en què el nen de 10 anys s'acurruca, no?, al pit d'una dona com si fos la seva mare, no? Clar, un nen de 10 anys...
La recordo perfectament,
buscant,
aquesta imatge.
Intentant buscar, no?, aquell cursor, aquell escalf del pit matern, que segurament no ha tingut mai, no? És una pel·lícula tremenda, i sí que és veritat, no?, el que deia l'Àlex, no?, que després, a més a més comences a indagar, no?, la història, no?, del que transcendeix, no?, la pantalla...
Uf, et quedes tocat.
Sí, encara més.
Pixote, la ley del más débil, es va titular aquí.
La podeu trobar a Mubi.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs ha arribat el moment també de seguir parlant dels Gaudí. Com hem dit, tenim algunes entrevistes avui relacionades amb el tema i concretament les mandamases.
Sí, la veritat és que hem entrevistat algunes vegades a la Judit Colell, que és la presidenta de l'Acadèmia. Mai ho hem fet amb la Laia Àubia, que és la directora, el braç executiu de l'Acadèmia. I són dues dones que formen un tàndem que està fent una feina extraordinàriament positiva en molt poc temps, i vam dir, va, juntes, les volem juntes, presentem-lo dels Gaudí, però sobretot parlem una mica de l'Acadèmia i la feina que dona. I clar, van estar encantades de la vida de rebre'm al seu despatx, i jo vaig començar a inquirir una miqueta les coses. A veure, quina és la salut de l'Acadèmia en aquests moments?
En aquest any i mig hem aconseguit fer créixer el nombre d'acadèmics i acadèmiques. Hem aixecat projectes tan importants com la residència de guions, amb la qual hi ha 9 guionistes treballant becats per l'Acadèmia, amb masterclass, amb tutors, que estan fent 9 projectes meravellosos, que seran pel·lícules fantàstiques. També hem aixecat el Departament contra els Abusos. Hem aconseguit també fins i tot que l'equip de l'Acadèmia creixi. Tenim una persona nova treballant, dues persones noves treballant amb nosaltres. I estem, la veritat és que estem molt contents. Hem fet créixer el cicle Gaudí i l'hem fet créixer, hem arribat a més de 100 poblacions. Bé, penso que estem en un bon moment, però com que som molt ambicioses, volem fer créixer encara més l'Acadèmia.
Sí, i jo afegiria, que no et poses tots els mèrits que et pertoca, que a part dels projectes nous i de fer créixer els antics, per dir-ho d'alguna manera, la sensació és que s'han obert com moltes línies de participació dels acadèmics en quines són les línies que com a entitat hem d'impulsar, no? Vull dir que hi ha una dinàmica diferent de funcionament, amb comissions molt actives que proposen coses, i amb una junta molt permeable a escoltar aquestes propostes.
Inevitablement ara trauré, no era Doto Cap encara, però trauré el nom del Jaume Figueres. No, sí, collonut, escolta. El Jaume Figueres, no recordo cap premi acadèmic al món que en un moment donat hagi donat un premi a una persona que no sigui estrictament el que ells diu d'equip de producció, de realització d'una pel·lícula, no? Crític i, a més, exhibidor i, a més, distribuïdor, és a dir, branques del món del cinema fantàstiques. Realment, jo crec que ha estat molt ben rebut, a més, per part de tothom.
Moltíssim. Perquè, en primer lloc, perquè penso que reconeix la vostra feina, que s'ha de reconèixer, perquè, evidentment, no seríem res sense vosaltres. Necessitem aquesta pota que ens dona a conèixer als espectadors i al món. Vull dir, és imprescindible, i penso que està molt bé reconèixer aquesta feina. I també perquè és que la gent se l'estima molt, tant dins del sector com fora. És a dir, els espectadors ho han rebut molt bé. Jo he vist gent pel carrer que m'ha dit, oh, quina bona idea, perquè el Jaume Figueres i l'Àlex Gorina, perquè moltes vegades us posaven al mateix pac. No, molta gent em deia...
Bueno, ens passa, ens confonen.
Sí, per això.
Quan ens saluden ens fan la broma aquella, a mi em diuen moltes vegades, quant de temps fa que no et veiem, Jaume? Yeah. I al Jaume li diuen, encara me'n recordo quan li deies al Figueres. I jo, no, si el Figueres no jo.
Per això, que molta gent em deia, és que per nosaltres, quan parlem de cinema, pensem en ells, perquè són ells els que ens han fet conèixer el cinema d'aquí. I és cert que s'ha fet un recolzament molt gran a la nostra indústria. I això s'ha de reconèixer, i em sembla fantàstic.
Sí, i jo també diria que aquesta, per exemple, influència d'aquesta comissió fantàstica de memòria ja es va ja va treure el cap l'any passat. Mm-hmm. És a dir, l'any passat es va homenatjar el Tomàs Pla de Vall, que és una figura invisible pel gran públic i que tampoc s'havia homenatjat mai mm-hmm. en forma de Gaudí d'Honor. L'Acadèmia té els membres d'honor, que sí que és una distinció també honorífica, que sempre tenia en compte aquests oficis una mica més invisibles del cinema, però el gran premi honorífic de l'Acadèmia, que és el que es dona a la gala, segurament no havia agafat mai aquest tarannà, i crec que el propi sector, com diu la Judit, ho ha agraït molt, però aquest any, a més, amb el Jaume, hi ha una pota de públic importantíssima. És que ho dèiem, no? Ho dèiem en les reunions, que el Jaume ha fet créixer vocacions a tort i a dret, no?
No és només això, sinó a veure la creació de 3 nous premis, ampliació de premis, que també això complica, perquè la cerimònia es va omplint, i tal, però escolta, l'important són els premis. Jo sempre dic, està molt bé tot el de la televisió i els Òscar i tot això, però al cap i la fi l'important és que els premis tinguin sentit i que es donguin els que s'han de donar. O, per exemple, l'homenatge a la música del cinema català com eix temàtic de la cerimònia aquest diumenge que ve, un altre àmbit en el que probablement algun dia doncs, haurà un músic que potser tindrà un premi d'honor, però és que arriba un moment que no dones a l'abast, no? Però com a mínim d'aquesta manera es va expandint una mica el reconeixement de la pròpia acadèmia del treball dels que
totalment,
fan cinema.
És que penso que és molt important, però és que això a tots els premis del món al final acaben sent els actors i actrius i els directors i directores. Alguna vegada algun guionista, algun productor, però és que la resta sembla que siguin invisibles. I són imprescindibles i no podria, jo sóc directora i no podríem fer res sense ells, i evidentment fer un homenatge a la música, fer un homenatge a la fotografia. En el nostre spot d'aquest any, que hem fet homenatge a les professions, també hem parlat, surten directors artístics, sonidistes, efectes especials. Clar, tot això és molt important.
Jo estic molt nerviosa amb la gala d'aquest diumenge. Perquè,
mira que nosaltres...
Perquè sí. Però ja no només per nosaltres, perquè a veure que tot surti bé i que tothom... sinó perquè realment a mi m'ha costat molt votar. M'ha costat molt votar. M'he sentit molt injust votant.
Jo també.
I havent de renunciar a molts noms i treballs. I això implica que és una cerimònia emocional, per veure qui al final sortirà. Ens enrabiarem potser en un moment de... Ai, com és possible? Bueno, allò que passa. És opinable, però és un bon any. Però no és un bon any només perquè han arribat totes aquestes pel·lícules, sinó perquè tota la dinàmica, ara parlàveu del cicle Gaudí, doncs l'expansió, la possibilitat de que el cinema català no es quedi apalancat només a 3 capitals, sinó que realment estigui a l'abast de tothom, em semblava una obligació total, no? Per tant, és un bon any.
És un bon any, i ho dius molt bé, és a dir, el creixement del cicle Gaudí en els últims 2 anys, just després de la pandèmia, ha sigut exponencial i fora de tota previsió possible, i crec que en el cas del cicle Gaudí és una d'aquestes tasques que l'Acadèmia entoma com a tasca pròpia d'una entitat independent, que no som administració pública, quan en realitat és una funció que des del govern s'hauria de tenir molt present, no? És a dir, que el cinema català, si no arriba al públic, es queda a mig camí, no? Uh-huh. I sí, jo crec que el cicle Gaudí és d'aquests germans que fins ara eren com els germans petits i que de cop i volta s'han fet germans grans. I al final, quan hi ha una demanda, és a dir, quan tu no l'estàs generant de zero, quan hi ha aquest creixement, vol dir que hi ha una demanda molt real.
Ara jo us preguntaria, Laia i Judit, quins són en aquest moment els reptes que més us preocupen o que més il·lusió us fan?
Home, mira, ara amb tot el que tenim engegat, primer tenir, fer que això tingui continuïtat, que en tindrà, vull dir, evidentment que tot funcioni bé, el Departament contra els Abusos, la residència de guions, fer créixer fins i tot un projecte que tenim d'actors i actrius amb directors de càsting internacional. Però el següent pas, que crec que serà molt important, és l'educació. És pensar seriosament i posar-nos amb totes les associacions i amb tota la gent, amb tots els actors que en aquests moments estan treballant i que ho estan fent molt bé, com Drac Màgic, com Mababoku, sentar-nos tots amb les institucions, amb la Generalitat sobretot, i veure què podem fer perquè arribi el nostre cinema a les escoles i instituts. Ara estem fent unes petites proves pilot amb el cicle Gaudí a les escoles, que estan funcionant molt bé. Pensem que això ha de ser una petita cosa dins d'un paraigües d'un projecte gran d'educació. Si no, si els nostres joves i els nostres nens no veuen cinema català, no el veuran en el futur. I és molt important això. Aleshores, aquest és un tema que teníem també en el nostre programa de la nostra junta, i que penso que ara que ja hem engegat tots els altres projectes, haig de dir que amb una velocitat més ràpida de la que jo m'esperava, perquè en un any i mig ho hem fet, ara ens queden 2 anys i mig per això, treballar-ho.
Si feu una comissió per treballar aquest tema, jo demano pas, i per tant ja ho faig aquí.
La farem, la farem.
La farem
ja, però, també.
És que és un problema general, ja no només de cinema, sinó, evidentment, d'interès i accés a la cultura, de coneixement, de respecte a les humanitats, de posar en valor tot això. Hi ha alguna cosa més que és també... Jo crec que és un dels grans dèficits que estem arrossegant encara, que és què passa, per què els catalans, que tant estimem el país i tant estimem tantes altres activitats del país, per què costa tant que vulguin veure pel·lícules catalanes?
Per això hem de fer un estudi, hem de sentar-nos, no?, i pensar què hem de fer, i això sí que penso que l'acadèmia ho pot liderar, què és el que hem de fer per, en primer lloc, apropar el nostre cinema a la gent més jove, i que el coneguin ja des de petits, i després també com podem fer perquè les nostres pel·lícules tinguin molta visibilitat encara que no hagin guanyat un premi que no sempre podrem guanyar.
I és una de les funcions dels Premis Gaudí, una de les funcions dels Premis Gaudí és pujar l'autoestima com a sector, i que els propis professionals estiguin convençuts i tinguin la força per seguir liderant projectes i aixecant històries i explicant-les. I dos, perquè el públic les conegui. Al final hem fet un esforç mastodòntic en els últims anys perquè els Premis Gaudí no siguin només una gala que passa un dia, sinó que siguin molts mesos on anem parlant i anem sentint a parlar de quins són els títols de la collita d'aquest any. El cicle Gaudí és una pota fonamental de tota la feina que fem des de l'acadèmia. Per tant, jo crec que aquí hi ha un compromís molt fort de l'acadèmia per intentar que la gala d'entrega de premis, que és importantíssima, no s'entengui només com un esdeveniment d'un dia, sinó que al final és la punta de l'iceberg d'una feina enorme perquè el públic senti a parlar de pel·lícules i no tingui por anar-les a veure, que és el que deies tu. I jo afegiria una reflexió aquí, que és que una de les dades importants que ens falta, perquè no hi ha la transparència que hauria d'haver-hi, és quin és el consum de pel·lícules catalanes i en català que es fa a les plataformes. Perquè al final tampoc no podem tancar-nos i girar l'esquena a que hi ha molta gent que està veient cinema català a Filmin o a altres plataformes, i tampoc no podem obviar que existeix aquesta gent, i al contrari, l'hem d'incentivar i fer-la compatible amb anar al cinema i veure les pel·lícules a les sales.
A banda d'això, la gala dels Gaudí pot ser que en el futur viatgi per Catalunya?
Ai, m'encantaria. Mira, jo t'ho dic ja des d'ara. Em faria molta, molta il·lusió. I ja ho vaig insinuar l'any passat, i a veure si l'any que ve ho podem aconseguir.
És un merder, però bueno.
No, però penso que és molt bo. És que sempre passa tot a Barcelona.
Jo penso en l'organització.
Sempre passa tot a Barcelona, i crec que és molt important que la puguem moure. Això, en tot cas, tampoc dependrà només de nosaltres. Vale. Però penso que és una idea a tenir molt en compte i que volem portar-la a terme.
Que el país us cridi. Jo vull la gala del Gaudí a casa meva.
Ho deixem anar.
Aquesta és la crida.
Aquí ho deixem anar. Ciutats de Catalunya, que tingueu auditoris grans. Ens podeu proposar sobretot fer la gala
al Gaudí. Laia Òbia, Judit Colell, endavant, sort, que el diumenge vagi tot de conya.
Moltes gràcies.
I visca el cinema català.
Visca el cinema català.
Paraules de les responsables de l'Acadèmia del Cinema Català actual, Laia Òbia i Judit Colell, i una altra dona excepcional per tancar la primera part del programa d'avui. Això no ho saps, però, Violeta, aquesta setmana fa 30 anys que va morir Audrey Hepburn. Tenia només 63 anys. Alerta, ara tindria 93.
Uf.
Sí, buf. Li fem un homenatge?
Sí, sisplau.
Per descomptat.
Hola, soy yo.
Espere un momento, señorita.
Galligay, Holly Galligay. Por estúpida merezco quedarme con ese apellido.
¿Y quién te pide que te quedes con mi apellido?
Dale. ¿Existe una señora Cruxen?
Sí.
Pero estamos divorciados.
Es mi madre. Vive en Detroit. Creo que simpatizaréis enseguida. Y ahora dame los sellos.
No te los daré hasta que puedas demostrar que eres Brian Cruxen.
Le doy mis más expresivas gracias.
Joe Bradley, de American News Service.
Encantada, señor Bradley.
Moriones, de La Vanguardia de Barcelona.
Te quiero.
Y yo te quiero a ti.
¿Cuánto tiempo va a durar esto?
¿Cuánto tiempo va a durar qué?
Este fingir que somos felices.
¿Quién finge que seamos felices?
Tú.
¡No es su tía! Es que no puede fijarse por dónde andas, o lechuguino.
¿Cuánto lo siento?
Los manojos de violetas pisoteaos, la ganancia de todo el día.
Calma, calma, calma. ¿Quién quiere perjudicarte? ¿Por quién me has tomado?
Le juro a usted que no le he hecho nada malo.
¿Es que yo tengo aspecto de policía?
Entonces, ¿por qué ha apuntado todas mis palabras? ¿Y cómo sé yo si las ha apuntado bien? Déjeme ver qué ha escrito de mí.
Lo siento. ¿Estás bien?
Sí, sí. Está bien, ¿verdad, gatito? Pobre animal. Pobre animalito sin nombre.
Espera un minuto. No quiero que te marches enfadada. ¿No será mejor que demos una vuelta a la manzana para ser buenos amigos o buenos conocidos o lo que sea?
No, gracias. He de acostarme. I could have danced all night. I could have danced.